Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal estan? Gràcies per acompanyar-nos un diumenge més en la taula de l'Evangeli a través de les ones radiofòniques. Som a la sintonia de Ràdio Estel. Per a nosaltres, un plaer retrobar-los i poder oferir-los les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 24 de durant l'any, comentades pels nostres tertulians, que avui són Joan Pous, historiador, ha estat alcalde de Bellver de Cerdanya i president del Consell Comarcal de la Cerdanya. Aquí saludem. Hola, benvingut.
Hola, bé.
També la Carme Borbonés, que és doctora en pedagogia i professora jubilada de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Ha estat presidenta de Càritas Catalunya. Hola, Carme, què tal?
Què tal?
I mossèn Joan Fenosa, rector de la parròquia d'Ordino, del Principat d'Andorra. Què tal?
Molt bé, gràcies per convidar-nos en aquest dia, ja en ple curs, després de Merit Jay.
Clar que sí. La conducció tècnica la porta Antoni Huguet. L'Àlex Alsina té cura de la producció. I Maria Marín, qui els parla, presenta i modera aquesta tertúlia. De seguida ens hi posem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 24 de durant l'any és del llibre de l'Èxode i del capítol 32.
En aquests dies, el Senyor digué a Moisès:
Ves, baixa a la plana, s'ha pervertit el teu poble, que tu havies fet pujar de les terres d'Egipte. De seguida s'han desviat del camí que jo els havia prescrit. S'han fet un vedell de fosa i l'han adorat i li han sacrificat víctimes i li diuen: Poble d'Israel, aquí tens els teus déus, els que t'han fet sortir d'Egipte.
Per això el Senyor digué a Moisès:
Veig que aquest poble es rebel·la al jou. Deixa'm que s'inflami la meva indignació i no en deixaré rastre. Després et convertiré en un gran poble.
Però Moisès apaivagava el Senyor, el seu Déu, i li deia:
Senyor, per què s'encén el vostre enuig contra el vostre poble, que havíeu fet sortir de la terra d'Egipte amb gran poder i amb mà forta? Recordeu-vos d'Abraham, d'Isaac i d'Israel, els vostres servents. Recordeu que els vau jurar per vos mateix i els vau dir: Faré que la vostra descendència sigui tan nombrosa com les estrelles del cel, i tot aquest país que jo us havia dit el donaré als vostres descendents i el posseiran per sempre.
Llavors el Senyor es desdigué del mal que havia amenaçat de fer al seu poble.
Aquesta lectura s'emmarca dins el conegut episodi del vedell d'or. Els versets ens presenta Moisès en el paper de mediador i intercessor perquè Israel vol anar a la seva i no vol seguir els camins del Senyor. Això ja fa molts anys que passa, eh? Qui vol començar?
No, jo veig que torni aquí aquest text, com d'altres textos, insisteix en la facilitat en què l'ésser humà decide, creu que tot és mèrit propi i que de seguida vol ser Déu. Això ja ho trobem des de, per dir-ho així, des dels primers, els nostres pares, Adán i Eva, no? Que el que volen és això. És a dir, la gran facilitat que l'ésser humà es pensa que té tot el poder, que ho pot fer tot. Avui dia, per exemple, que podem actuar destrossant el que és la riquesa del món, és a dir, l'ecologia, no? Això no hauríem de parlar. Però això ho trobem una vegada i una altra, aquesta actitud soberbia. I després, per mi, en aquest text hi ha dues parts. Una part que en aquest moment no he trobat molt interessant, i més amb aquestes dades, que també se n'ha parlat tant, la figura del mediador. Moisés fa de mediador. Quan Déu està tan enfadat, ell surt, actua i el convenç, no? Per tant, és important significar que els nostres textos, malgrat tinguin mils i mils d'anys, inclús parlant de l'Antic Testament, hi trobem sempre també ensenyances per viure en el món actual. No sé.
Què diuen vostès, tertulians?
Bé, jo primera, companys. Jo que és un text que et deixa una mica perplexa, perquè un poble que, segons diu la mateixa Bíblia, surt d'Egipte, travessa el Mar Roig amb uns fets extraordinaris i tal, que torni a caure de seguida en el paganisme. Dius, bueno, i aquests els miracles que els importen un pit o no se'ls acaben de creure? Vull dir, és que és bastant sorprenent aquesta manera d'actuar del poble real. També hi ha un altre passatge que comencen a passar gana i diuen, escolta, estaven més bé a Egipte fent d'esclaus que no passen aquí morint-se de gana fins que els envia el manà en el desert. Llavors penses, la gent per sobreviure estimen més ser esclaus, la qüestió és anar tranquils, viure tranquil, que no pas ser lliures. Vull dir, la llibertat té un cost, no? Per tant, també això. I la segona part d'aquesta lectura, jo crec que, més com a dir, jo crec que ve de mostrar el gran poder que té l'oració. L'oració, quan reses a Déu, pots convèncer Déu. O sigui, l'oració té un poder tremendo que la gent no ho fa avui dia gaire. Jo crec que és importantíssim l'experimentació, que per l'oració es pot aconseguir grandíssimes coses, i ho puc dir per experiència. Jo crec que l'oració és la gran eina que tenim tots per dirigir-nos a Déu i que té un poder tremendo perquè convences el mateix Déu.
Bé, jo veig en aquesta part de la reprimenda de Déu que el poble s'adapta al seu ambient. Aquell ambient que era pagà i que havia el déus de la fertilitat i aquest vedell és el signe d'això, i s'adaptem a aquell ambient. Què ens ha passat, poders cristians, avui? També ens hem adaptat a aquest ambient. Aquesta ètica o moral que en diem líquida. Ens anem adaptant a el que va venint. I lo important és que hi estiguem allò que se'n diu integrats. Llavors sí que surt aquest Jesús que ens diu, escolta, sí que és conseqüent i mira la benaurança. Sí que avui la gent també tenim tendència a que no se'ns signifique que ser cristià no vol dir que no visca en aquesta societat i que meditava bé en aquesta societat i que no se'n note gaire. El que diu el Joan a vegades és això, encara l'altre dia ho va dir, encara vas a missa? És aquest sentit de dir, bueno, la missa no està de moda, però jo m'adapto amb aquest ambient i que no m'enreden gaire, que jo ja sé el que faig.
Jo també, lligant al que deia al principi, el tema de que tenim molta facilitat per oblidar, com deia el Joan, diu, sembla estrany que en pocs anys, que havien passat tantes, per dir-ho, situacions negatives i havien estat redimits del seu esclavatge, ara hi tornen a caure amb aquest esclavatge. Escolta, tornem a dir el mateix, a Europa, que durant uns anys, jo per almenys durant molt temps, he viscut tot el rebuig del que va ser la Segona Guerra Mundial i els camps d'extermini, ara resulta que tornem a fer camps d'extermini. Ara resulta que posem tanques amb mandolines perquè la gent no els pugui travessar. Ara els diem, escolta, pues, si això ho feien, pues, no haver-ho fet. Però que no ens en recordem del que dèiem fa 10 o 15 anys. I posem molts d'aquests col·lectius, amics i coneguts nostres, i inclús opinadors que apareixen pels mitjans de comunicació que han estat dient el què. Ara resulta que no recorden que estàvem blasmant de lo que va ser la inhumanitat dels camps d'extermini. Que és que tornem a fer el mateix, que se'ns ha oblidat, que nosaltres mateixos... Pues, i els cristians jo crec que tenim l'obligació això de recordar-ho. Recordem el que va dir el papa quan va anar la primera vegada a Lampedusa. Vergonya, senyors, vergonya. O és que no ens en recordem. Una miqueta jo, per mi, aquest primer text me parla d'això, no? I llavors la figura torna a insistir per mi de Moisés, que, diguéssim, encara allò de dir, encara hi ha esperança. Per mi Moisés és la figura de l'esperança.
Molt bé, doncs esperançats, continuem endavant. Ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau a Timoteu i del capítol primer.
Estic agraït a Jesucrist, el nostre Senyor. És ell que m'ha donat forces. Li agraeixo que m'hagi considerat prou fidel per a confiar-me un servei a mi, que primer blasfemava contra ell i el perseguia i l'injuriava. Però Déu s'apiadà de mi perquè quan encara no tenia fe, no sabia què feia. La gràcia del nostre Senyor ha estat protegida en mi juntament amb la fe i l'amor a Jesucrist. Això que ara he dit és cert i de tot digne de crèdit, que Jesucrist vengué al món a salvar els pecadors, i entre els pecadors jo sóc el primer. Però Déu se n'apiadà perquè Jesucrist pogués demostrar primerament en mi tota la grandesa de la seva paciència, fent que a mi, o fent de mi, un exemple dels que es convertiran a la fe i tindran així la vida eterna. El rei de tot el món, Déu únic, immortal, invisible, honor i glòria pels segles dels segles. Amén.
Agraïment de pau a Jesucrist, el nostre Senyor, per haver-lo escollit precisament a ell, que havia estat un blasfem i un perseguidor i un violent, per a donar a conèixer la bona nova de Jesús al món. Quin exemple aquest de pau. Quin testimoni. Què els hi sembla, doncs, aquesta lectura?
Bé, jo crec que és la presentació de dir que tots som febles, que tots ens equivoquem, però tot i equivocant-nos, Déu ens salva, ens perdona, ens allibera, ens redimeix, és a dir, ens dona noves oportunitats, que és el que jo, per mi, és el que va dir Pau. Mireu tot el que havia fet jo, que com estava d'equivocat, però Déu, amb la seva grandesa, amb la seva estimació, ha fet que ara em pugui convertir i fer, per dir-ho així, una actuació més positiva o més proactiva, que diríem avui en dia.
Seria la conversió radical, que a la vegada tampoc s'entén gaire, perquè torna a actuar el típic de Pau. No tenia fe, que la quan tenia de fe a l'Antic Testament. Ell era un jove ortodoxe i dur, perquè estava convençut de que el cristianisme era una secta. Per tant, quan baixa el cavall, que aquesta és l'idea principal, quan baixa el cavall, se li gira la vida, canvia tot. I llavors actua també en radicalitat des del seguiment de Jesús i, en conseqüència, és conseqüent amb la seva convicció de que el Senyor ha ressuscitat per ell i per tots, per aquella comunitat. Almenys jo ho veig d'aquesta manera, no sé com ho veieu vosaltres.
A veure, per al·lusions, Joan, què
diria
vostè?
Cap al·lusió no.
Cap al·lusió en el sentit dels tertulians.
Ja, vale.
En aquest sentit.
Vale.
Bé, jo crec que ho has passat molt bé, mossèn, perquè, vull dir, de fet, jo crec que la figura de Sant Pau és una figura d'una persona verdaderament apassionada o radical amb ell mateix, no? Ja? És radical quan està combatent el cristianisme i és radical quan expandeix el cristianisme, no? Vull dir, això, el que passa que potser llavors agafa una actitud més amable, no? Perquè recomana moltíssim la tendresa, l'amabilitat, la paciència, vull dir, es torna una persona molt més dolça que no pas abans, que estava verdaderament perseguint, que és el dels quins està custodiant quan apedreguen Sant Esteve, precisament, no? I després ell és el gran defensor, un gran expansor. Jo crec que l'expansió del cristianisme bàsicament la inicia i la porta molt endavant, precisament Sant Pau, no? I tota la relació amb un seguit que en els Fets dels Apòstols s'expliquen molt bé, amb tots els seus amics o deixebles o fills, com en el cas que hem dit de, també la lectura que es va fer de l'Onèsim, etc., pues, Titus, Timoteu, tots aquests eren els grans col·laboradors seus amb l'evangelització, cosa que els apòstols no fan tant, vull dir, alguns és més llegendari, que si a la Índia, que si a Etiopia, molts es queden per allà a Palestina, a Síria, però Pau és un home expansionista, és un home que el Mediterrani se li fa petit, diguéssim, és un home que arriba a tot arreu, inclús potser arriba a Tarragona, no? Pues vull dir que és una persona pues, molt apassionada, molt tremenda en aquest aspecte.
Però, curiosament, i sense treure-li cap mèrit, s'oblida de la Mare de Déu. En cap dels seus textos cita la Mare de Déu. Ho dic perquè la setmana passada parlàvem de les Mare de Déu trobades, no?
La Mare de Déu la deixa a mans de Sant Joan Evangelista.
Sí, pues, sí, la deixa, t'ho has dit la paraula.
Sí. Bé, què, alguna cosa més que assenyalar? Ben segur que hi ha molt contingut.
Ara, jo amb això que he sentit, i tornant al text que hem llegit, per mi ell també ens portaria el missatge de que pues, podem estar equivocats, i bé, n'hem estat, però que en un moment determinat, quan cau del cavall fruit de la seva, per dir-ho així, de la seva limitació, que s'ha demostrat, no?, que ell estava, pues, tenia una malaltia que feia que tingués alguna situació de visions, etc. Ell en reconeix que es pot salvar, que pot estar perdonat i que pot estar fent una acció positiva. És a dir, per mi, és el missatge de dir, escolta, tu pots estar molt equivocat, però en un moment determinat, si et poses en mans de Déu, llavors pots aportar molt en positiu.
Alguna cosa més? O Sant Joan?
No, per part meva.
No? L'altre Joan, no?
Jo crec
bé,
que...
doncs aleshores podem continuar endavant i ens manca per escoltar l'Evangeli, però potser ara seria el moment de recordar als oients que estem fent la tertúlia amb en Joan Pous, historiador, ha estat alcalde de Bellver de Cerdanya i president del Consell Comarcal de la Cerdanya, amb la Carme Borbonés, que és doctora en pedagogia i professora jubilada de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Ha estat presidenta de Càritas Catalunya. I també mossèn Joan Fenosa, rector de la parròquia d'Ordino del Principat d'Andorra. Ara sí, l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol 15.
En aquells temps, veient que tots els cobradors d'impostos i els altres pecadors s'acostaven a Jesús per escoltar-lo, els fariseus i els mestres de la llei murmuraven entre ells i deien:
aquest home acull els pecadors i menja amb ells.
Jesús els proposà aquesta paràbola.
Qui de vosaltres, si tenia 100 ovelles i en perdia una, no deixaria en el desert les 99 i aniria a buscar la perduda fins que la trobés? I quan l'hagués trobada, oi que se la posaria tot content a les espatlles i arribant a casa convidaria els amics i els veïns dient-los: veniu a celebrar-ho, he trobat l'ovella que havia perdut. Us asseguro que al cel hi haurà també més alegria per un sol pecador convertit que no pas per 99 justos que no necessiten convertir-se. I si una dona tenia 10 monedes de plata i en perdia una, no encendria la llum i escombraria la casa i la buscaria amb tot l'interès fins que la trobés? I quan l'hagués trobada, oi que convidaria les amigues i les veïnes dient-los: veniu a celebrar-ho, he trobat la moneda que havia perdut? Us asseguro que hi haurà una alegria semblant entre els àngels de Déu per un sol pecador convertit.
Paràboles de Jesús que expressen sobretot l'alegria pel retrobament d'allò que hom havia perdut. Són respostes de Jesús a la crítica que els fariseus i mestres de la llei feien de l'actuació de Déu. Qui vol començar, tertulians? Primer?
Bé, Jesús en aquest cas és, ho demostra diferents evangelis també. És aquesta que es barreja amb la gent que més repudiada estava de la societat. Vull dir, no li fa res d'anar amb fariseus, amb d'allò, amb publicans, amb prostitutes, amb cobradors d'impostos, amb tota la gent que era més o menys repudiada de la societat. I ell s'hi barreja tranquil·lament. I solament això, sinó que hi conviu i menja amb ells. Vull dir que tot això vol dir que els eleva en una categoria que no estaven en aquests moments a la societat. I per altra banda, la mateixa Evangeli, la paràbola del bon pastor, que és molt bonica, també és reincident dins de l'Evangeli. Pensem que se fa pensar molt amb la paràbola del fill pròdig, la gran alegria que es dona en el cel quan una persona retorna, o es converteix, o és retrobada, no? Això, vull dir, és una manifestació molt bonica de la misericòrdia de Déu. Jo crec que és molt sensible aquestes paràboles i el bon pastor és una paràbola molt, molt, és una imatge molt tendra i molt dolça que agrada de la vida de Jesús.
Complicat, eh? Perquè Jesús d'alguna manera deixa 99 i agafa la perduda. Si se prema en justícia, el que ha treballat, s'ha esforçat, ha sigut un bon cristià, ho ha fet tot. Mira, Agustí de Pona, sí que va fer tot el que li va donar la gana, els 40 anys, el fan capellà i bisbe, i visca la Pepa i el gran sant. I mentre el que ha palmat tota la vida allà treballant en aquest sentit, Jesús diu: val més un pecador convertit
però no despreci els que ens han complert, eh? Perquè,
tampoc per exemple, les deixa clar,
Sí, a la paraula del fill pròdic li diuen al seu fill, no el gran, li diu, si tot serà teu, vull dir, és el premiat de la paràbola. Alegra't que ha tornat el teu germà, que t'havia perdut. Però si tot serà teu, si el qui té verdament i guanya és l'hereu, és el qui n'ha permès que ho fes. I eren els 99 justos, les 99 ovelles que es perden, no les castiga, al contrari, els hi reconeix, i van dir, escolta, elles han complert, han fet el que havien de fer, però jo que ens alegrem que un altre que ens havia anat
del clos,
que torni i que la pugui recuperar. Això és la paràbola és aquesta, de la misericòrdia, de l'acolliment, de tornar.
Sí.
Però no castiguen els que s'han quedat allà. Vull dir, això és una interpretació una mica especial.
Ja.
Però, vull dir, jo més que res aquí hi veig la figura, per mi una altra figura que potser no l'han vist, que és Jesús és un líder capaç d'identificar a cada un del grup del seu paper. I he dit que n'hi ha alguns, pues, com esteu dient, que fan l'aportació dins del, podríem dir-ne, de la normativa, dels marges que té la societat, i que n'hi ha uns altres que, per la raó que sigui, pues, no tenen respostes positives. I llavors és capaç de trobar, i ens diu, i per mi aquest és el missatge, ens diu als cristians, busqueu en aquestos allò per la qual val la pena anar-los a buscar i fer emergir tot el de bo que hi ha en ells. Perquè si no jo em plantejaria el que estava dient ara mossèn Joan. A mi també, en primera lectura també em fa aquesta situació. Però després ne faig una segona lectura i dic, no, escolta, Jesús què em ve dir? Jesús ja em ve dir que tothom té una cosa bona, que potser les circumstàncies, l'entorn, la història, ha fet que tingués aquest tipus de situació. Però jo la meva obligació és anar a estar al seu costat i fer-li emergir tot allò que Déu li va posar en el cor i que potser no havia sabut descobrir.
Ja dic, el sentit de la caritat, vas dir. I el sentit del trobament i el sentit de la comunitat.
De la comunitat i del valor de totes i cadascuna de les persones. Tothom té un valor o altre, inclús aquella persona que ha tingut una conducta més depravada. Vés a saber que Déu, solament Déu sap per quina raó si aquella persona ha tingut aquella conducta. Qui soc jo? Això també ho va dir el Papa Francesc. Qui soc jo? Perjudicar.
Jo el veig més un evangeli de la misericòrdia que no pas d'això, perquè, de fet, és ell parla, ho posa, ho ressalta, la figura del quin ha marxat del redil i recupera. És aquesta. Els altres ja estan bé allà on són. No els critica, no els deixa, al contrari, els mantén dintre del redil seu. És retrobar la persona que s'ha descarriat i retorna, és la que dona alegria al cel. És aquesta, la misericòrdia de Déu, jo crec que és el que ressalta aquest evangeli.
Bueno, perdona, però jo insisteixo en el tema de que el va buscar, o de, diguéssim, això és molt important, o la dona que encén aquella llum i fa una despesa d'oli per trobar la moneda de plata. És a dir, torno a insistir, ens fa passar a l'actiu, a lo compromès, al pas més enllà. No n'hi ha prou de dir l'acolliré perquè torne, sinó que jo el vaig a buscar. El vaig a buscar aquella ovella i vaig, perquè les altres ja sé que sabran on estan, però jo la vaig a buscar. I això ens demana els cristians, que fem aquest pas i que no judiquem abans d'hora.
Bueno, hi ha un evangèlic que diu que no jutgeu i no serà jutjat. Jo això ho he complert sempre, eh? Vull dir, la gent
també ho intenta,
el que vulgui, eh? I m'importa un pítol que facin el que pensen. No, penso que cadascú té les seves raons, tu, ja està.
Sí, però no, per això és important de dir-ho. Perquè
això és anti-xafarderia, precisament, eh?
Però, insisteixo, és una cosa que avui en dia cal recalcar-ho, perquè a vegades també els cristians se'ns acusa per això, no? De que judiquem molt. I els nostres textos referents ens diuen que no jutgem tant, que el que hem de fer...
Gens, no s'ha de jutjar gens.
Però ho hem de dir, això, ho hem de recordar.
El sentit de la misericòrdia és això, el que dius tu, estic d'acord amb tu, eh? Aquest sentit de la gratuïtat. O sigui, hi vaig perquè vull.
I perdono, acullo, si volen, que s'ha descarriat que torni i tot això.
I intentar de fer de que siguem acollidors. I no una església que jutja, sinó una església que acull. I que és misericordiosa i que està al costat dels altres i que el mossèn estiga amb la gent del poble i que faci comunitat. Jo parlo per mi, en aquest sentit. I que els cristians fem allò que se'n diu poble.
però que no vaig perquè el vull, sinó que hi vaig perquè tinc l'obligació de fer-ho, perquè és el meu germà, i que vés a saber per quines circumstàncies, pues, potser no ho ha encertat, diguem-ho així. No s'ha equivocat, no ho ha encertat. I li he d'ajudar, perquè també estarà en pau, perquè jo tinc pau.
I per la senzilla raó de que no jutges i no et jutjaran, sincerament, és aquest
sentit. Molt important, això jo crec que és... Això portaria molt la pau entre la gent, eh?
Sí, i els pobles... I...
Però, torno a dir, però la pau s'ha de conquerir, eh? I la conquerir vol dir sortir.
Sí, sí, sí. Anar allò que diu el papa francès.
Però si mentre estan les dues veïnes estan despotricant d'una tercera, allà no és gens de pau, eh?
Ja, tens raó amb això, però malgrat tot...
Però has de fer, perdona, has de fer de mediador, com hem vist, o de mitjancer, com hem vist a la primera lectura, recordeu? Moisés va ser el gran mitjancer.
Mm? Ja, ja. Sí que és allò que diu...
Sant Joan, acabi,
això que diu el papa, sí que fem olor d'ovella, sí que fem olor de corral, estiguem amb la gent, encara que ens contaminem, perquè la santitat no és separar-se, sinó està...
Però donant testimoni.
Ah, clar, però està... Si no estàs amb la gent, el testimoni es queda per tu sol. Me'n vaig a un desert com van fer les coretes.
Està bé. Molt bé, doncs, els sembla que ho deixem aquí?
Evident.
Evident, perquè...
Tu manes.
Oh, tant de bo em deixéssim manar.
Oh, manis bastant, eh?
Sí?
No digues això.
De debò? Aquí en el programa, vol dir,
sí,
no?
Sí, clar.
Ah, val, eh? Molt bé, doncs sí, ara sí que ho hem de deixar, perquè aquesta sintonia de fons vol dir que ja hem exhaurit el temps que hem de dedicar a cada programa de la taula de l'Evangeli per comentar les lectures de la litúrgia dominical. Avui ho hem fet del diumenge 24 de durant l'any, i ho hem fet gràcies a la Carme Barbonés. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a mossèn
Joan. Agraït, però molt agraït, i molt content de conèixer Joan, eh? Que la coneixia.
També, igualment. Gràcies a Joan Pous.
Gràcies a vosaltres.
I al nostre tècnic de control, el Toni Huguet, també gràcies per haver fet possible que tot això que hem comentat arribi fins a vostès. Ja saben que ens agradarà molt tenir-los aquí diumenge vinent, que comentarem novament la litúrgia dominical per a vostès. Romanguin fidels, sisplau, a la sintonia de Ràdio Estel, i recordin que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica: taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. Us ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.